més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimecres, dia 30 de març. Avui al Camp Nou es batrà un rècord d'assistència de públic a un partit de futbol femení, amb les entrades esgotades pel Barça-Madrid de Champions femenina. En la mesura que normalitzem això, que deixi de ser notícia, haurem aconseguit cada cop més igualtat entre els nois i les noies en el món de l'esport. A l'Hotel Suís tenim una secció mensual de futbol femení, ja ho sabeu, i casualment cau avui, i evidentment la Clara Rodergues aprofitarà per fer una mica de comparativa de com era l'esport femení en general i el futbol femení en concret d'ara fa un temps cap aquí. Preparant el programa a l'escaleta, avui teníem la informació de l'equip femení del Centre d'Esports, de les semifinals de les Tintoreres de rugbi o del futbol sala femení, entre d'altres, i tenim el Pau Vituri, acabant de fer també la maleta per marxar cap al Pireu al cap de setmana a la Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení. I insisteixo, cal un dia en concret, un 8M, calen reivindicacions en dies puntuals, però sobretot el que cal és que cada vegada tinguem més esport femení de nivell, que cada vegada tingui més visibilitat als mitjans, als nostres hàbits com a espectadors d'esports de masses, i que això que estem fent avui, destacar que 90.000 persones aniran a veure un partit de noies, o quan una àrbitra dona xiula un partit del nivell, etc., deixi de ser notícia per convertir-se simplement en una rutina, en el més normal i natural del món.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Com diem, aquest partit a 7:15 entre el Barça i el Madrid, on s'espera batre el rècord de públic en un duel de futbol femení amb més de 90.000 persones. Les blaugranes van imposar-se a l'anada de l'eliminatòria 1-3 a Valdebebas. També el Mundial de Qatar ja té nous participants confirmats. A Europa, Portugal i Polònia s'hi han classificat, eliminant Macedònia del Nord i Suècia. Els 5 representants africans seran Senegal, Ghana, Tunísia, Marroc i Camerun. I a Sud-amèrica, el Perú jugarà la repesca, deixant fora de Qatar 2022 a Colòmbia i a Xile. El rival dels peruans, al juny, serà o bé Austràlia o bé els Emirats Àrabs. Espanya, tot això, va golejar ahir 5-0 Islàndia en un amistós jugat a la Corunya, a Riazor. Més coses, el Joventut de Badalona s'assegura la primera plaça de l'Eurocup, que garanteix tenir el factor pista favorable als creuaments. La penya va rubricar-ho ahir, superant 97-78 l'Slask Wroclaw polonès. A l'ACB, el Barça va batre 87-89 l'UQAM a Múrcia, i Paula Badosa juga avui el passi a les semifinals de Miami. La tenista empordanesa s'enfronta a la nord-americana Jessica Pegula, i si guanya també assaltarà la segona plaça del rànquing mundial. I aquí a l'Hotel Suís tot això.
Avui visitant l'Hotel Suís.
Escoltarem en breu, en roda de premsa, Sergio Aguza, migcampista del Sabadell. Tindrem futbol femení, insisteixo, amb la Clara Rodergues. També la segona entrega de les tres amb els candidats a la presidència del tenis Sabadell, avui amb Manel Jiménez. I també parlarem de rugbi femení amb el Rubén Montes.
L'actualitat de la primera ref.
Dos dels quatre partits ajornats per la Covid al grup 2 de primera ref es disputen avui, els dos a la mateixa hora, a 9:15, i amb equips que estan per sota del Sabadell a la classificació. Són el Linares Sanluqueño d'una banda i el Real Madrid Castilla UQAM de l'altra. L'equip de Pedro Munitis pot perdre una plaça i ser desè aquesta nit si el filial blanc supera l'equip murcià. A més, el Linares se situaria només 2 punts en cas de guanyar i encara li faltaria un altre partit ajornat per disputar. I a més, la federació actualitza el protocol, per fi diria jo, de la Covid, posant més difícil la suspensió de partits a primera ref, el que ha estat una autèntica sagnia constant en els últims mesos. La periodicitat dels testos d'antígens serà cada 2 setmanes, no es considerarà contacte estret un positiu dins de l'equip i, sobretot, no es podran fer ajornaments si hi ha jugadors suficients disponibles per poder jugar el partit en qüestió.
La notícia curiosa.
En 39 anys d'història, la Lliga CB de bàsquet ha tingut jugadors dels Estats Units, de Sèrbia, de Croàcia, Rússia, Lituània, Argentina, Veneçuela, Tunísia, Senegal i un llarg etcètera de nacionalitats, però mai un xinès. Mai fins aquesta setmana, que ha debutat Bolong Zheng, un xinès més de 32 anys i 1,83 d'alçada, que s'ha estrenat amb la samarreta del Fuenlabrada. Hem llegit la seva història al web del Marca.
De quin partit no estarem pendents?
Del Teuta Lassi, anada de les semifinals de la Copa d'Albània, que comença avui a 6:15 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem el sumari felicitant l'entrenador de waterpolo de la ciutat, Llorenç Carbó, també la waterpolista sabadellenca Dana Herchowski i l'expalista de Club Falcons Sabadell, Ramon Mampel.
Crec que en part el resultat va ser...
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Gairebé 10 minuts per sobre de la una d'aquest dimecres penúltim dia del mes de març del 2022. Un programa que comencem des de la nova Creu Alta. Marxem cap allà avui en el dia de tornada als entrenaments del Centre d'Esports Sabadell, com sabeu, després de la victòria per agafar una mica d'aire de diumenge a l'Iberoamericano 2010 Bahia Sur de San Fernando i a les portes de rebre el líder d'aquest grup 2 de la primera ref, l'Albacete Balompié, aquest diumenge 5 de la tarda a la nova Creu Alta. Avui, per tant, després del dia lliure d'ahir, tocava entrenament a Sant Oleguer, els jugadors ja arribant, si no em diu el contrari, al Pau Vitoria a la nova Creu Alta, i en breu, amb retard però en breu, tindrem a Sergio Aguza, com a mínim això espero, aquí a Ràdio Sabadell en roda de premsa. Pau Vitoria, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
De moment, tranquil·litat, oi, aquí?
Sí, de moment sense moviment. A posició als periodistes, aquí a la sala de premsa, però no et sabria dir realment, perquè hem entrat directament i no hem vist massa moviment. Pel que fa a vestidors, per tant, insistim que va ja amb una mica de retard aquesta compareixença de Sergio Aguza, però de moment aquí tranquil·litat a la sala de premsa.
Jugant dos partits avui, dels quals segur que el Sabadell estarà ben pendents. No sé què et demanes tu. Linares Sanluqueño d'una banda, Castilla Ucam de l'altra. Tu tens alguna preferència pensant en clau Sabadell i tenint en compte que tots els partits, els quatre que estan pendents de disputar-se, són d'equips que estan per sota del Sabadell a la taula?
El que diu el tòpic en aquests casos, no? Segurament una X seria el més desitjable, perquè així algun d'aquests equips sumarà 3 punts. Sobretot el cas del Linares Sanluqueño, el Castilla, sí que és veritat que per nivell, doncs, home, se li pressuposa que no haurà de patir massa per salvar-se aquest grup 2 de la primera ref, i el Castilla és ara mateix el rival que està més a prop del Centre d'Esports. A més, l'UQAM és un equip que està, doncs, despenjat a 7 punts de la salvació ara mateix. Per tant, vaja, hi ha l'opció d'acabar de rematar els murcians aquest vespre. Jo en el Linares Sanluqueño, home, diria clarament una X.
Doncs un empat per repartir punts, sobretot perquè és que el Linares, Pau, recordem que té un altre partit pendent. Per tant, aquesta nit no pot passar al Centre d'Esports, però si virtualment féssim el càlcul d'un hipotètic 6-6 de l'equip de Linarejos, el Sabadell podria veure, insisteixo, virtualment, perquè evidentment no jugarà dos partits en el mateix dia, però podria veure com del novè lloc passava a l'onzè.
Sí, si m'apures, a més, l'altre partit que tenen pendent és contra el Betis Deportivo, a casa, a Linarejos. Per tant, home, no direm que són 3 punts garantits, perquè ja vam veure aquí què va passar en aquell Centre d'Esports Betis Deportivo, però clar, el filial bètic està a les portes ja de ser el primer equip que descendeixi a segona ref. Per tant, home, segurament en aquell partit estigui més a prop de la victòria que no pas de la derrota. Que poden passar moltes coses, però bé.
Avui el protagonista en sala de premsa serà Sergio Aguza, un home que va arribar amb la Lliga ja començada en el primer mes de competició, però que déu-n'hi-do també el ritme que porta, malgrat les sancions que també ha sofert durant la temporada. Avui fent números, 22 partits, dels quals 21 com a titular i 16 complets, o sigui que demostra la fiabilitat del de Viladecans i la confiança que tenen en ell, o que han tingut en ell, tant Antonio Hidalgo en el tram inicial de Lliga com després Pedro Munitis. Li falten res, un parell de partits per arribar als 2.000 minuts jugats amb la la samarreta arlequinada. I la xifra més cridanera de totes per mi, Pau, i de seguida l'escoltarem, insisteixo, és que només Aleix Coc, Jacobo i Diego Cavallo han jugat més minuts que ells. I això que incloem també els porters, que habitualment és veritat que aquesta temporada és atípica en el cas del Sabadell, perquè s'han repartit força els minuts. Primer Quique Royo, després Emilio Bernat. Però només Coc, Jacobo i Cavallo han jugat més que no pas el migcampista.
Sí, mira, d'entrada, Adri, deixa'm dir que em diuen ara que estan començant a arribar els jugadors. Per tant, segurament el portaran directament, sense passar per la dutxa a Guza, aquesta sala de premsa. Per tant, insistim que no hauria de trigar massa, allò, en funció de quan arribi el cotxe de Guza, aquí a la nova Creu Alta. Però sí, estic totalment d'acord amb el que dius. És una xifra que és cridanera, sobretot perquè... no va debutar fins a la cinquena jornada al Nuevo Mirador, a Algeciras. Allà Antoni Hidalgo li va donar directament la titularitat a Sergio Aguza, que des de llavors s'ha convertit en imprescindible tant pel de Canovelles com per Pedro Munitis, amb qui hem vist la seva millor versió, i fins i tot arran d'aquella ascensió a Castàlia, en la qual va jugar Sergi Altimira a un molt bon nivell els següents partits. Doncs tot i això, clarament el de Viladecans, resident a Sabadell, per cert, aquesta temporada, com sentíem al Tribunal Preferent fa unes setmanes, doncs és absolutament indiscutible, passi el que passi.
Un quart de dues mentre arriba Guza, i ara m'entendràs del joc de paraules, Pau Vituri, et deixo descansar un parell de minuts. Perquè la natura equilibra la teva vida, i el Comfort Max és un sistema de descans personalitzat i natural que t'ajuda a viure millor. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del teu físic i salut, o fins i tot l'esport que practiques, t'aconsella i determina quin és el descans que tu necessites. Truca aquest número, 93-444-7556, 93-444-7556. El Comfort Max ofereix 5 matalassos exclusius, especials per problemes d'humitat i al·lèrgies. Compten amb un costat fresc per l'estiu i un de càlid i confortable per aquests últims dies d'hivern que tenim ara, a més de millorar el transport d'oxigen a les cèl·lules i també la circulació sanguínia. Aconsegueix un somni reparador i una relaxació més fàcil. El Comfort Max, informa tant al 93-444-7556. Dorm amb la natura al teu llit i descansa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I mentre arriba Sergio Aguza, anem a comentar ràpidament també la informació de l'equip femení del Centre d'Esports, que va perdre 3-0 davant del Fundació Acadèmia a l'Hospitalet en el primer partit de la fase de permanència preferent, perquè les jugadores de Marc Gabriel van tenir opcions d'igualar el resultat fins al tram final, però les locals van acabar sent efectives, sobretot fent els dos darrers gols al temps extra, sentenciant el partit, i qui sap si també la veràs particular. Gabriel, però, creu que el resultat va ser injust, vist el que es va veure a la gespa.
Crec que en part el resultat va ser injust pel joc demostrat i pel fet que vam implantar la nostra idea de joc en pràcticament els 90 minuts, intentant robar com contrari, intentant robar el més a dalt possible i després creant aquestes superioritats des de darrere en sortida de pilota. Crec que vam dominar pràcticament tot el partit i vam jugar com contrari gairebé tots els minuts, i al final l'Hospitalet tenia molt clar com ens faria perill, i així va ser, a pilota aturada i en transicions.
Doncs amb transicions va acabar de matar l'equip riberenc al Sabadell femení. Queden ara 5 jornades, perquè tot just era la primera, i tot i que sigui un cop dur, el tècnic arlequinat ha explicat que continuaran treballant i sobretot confiant en les seves opcions de mantenir-se en aquesta preferent femenina.
És un cop dur, però l'equip sap que queda molt, que tenim nivell i al final hem de demostrar que ens mereixem seguir una temporada més a preferent, i l'equip sap molt bé el que ha de fer i com ha de competir. Hem de millorar en aquests aspectes, en aquestes segones jugades, en aquestes desconnexions en transicions, però la idea és clara i seguirem treballant per treure-ho.
Aquest diumenge a les 12 el Centre d'Esports visitarà el Municipal de Torres de Palau per enfrontar-se al Girona, que ve de guanyar en aquesta estrena de la segona fase, de la fase de permanència, per 3-1 en la seva cita contra el Manu Lanzarote. Recordem que hi ha 4 equips per lligueta en aquesta zona de play-out, podríem dir, de la preferent femenina, i que dels 4 equips només l'últim acabarà baixant. tornada, repassat del futbol femení. De moment, perquè hem d'insistir-hi d'aquí un moment amb la Clara Rodergas. Ràpidament, una altra vegada, la nova Creu Alta. Sergio Aguza, no sé si ha arribat ja al temple o no, Pau Vituri. També hi ha una cosa que condiciona bastant, és que avui, dia plujós aquí a Sabadell, els jugadors arriben ben xops, no m'imagino?
Sí i no, perquè no sabria dir la veritat. Seguim aquí a la mateixa posició, esperant aquí a la sala de premsa. Per tant, el que et deia, quan hem arribat no hem vist cap mena de moviment. Ens deien des del club que estàvem començant a arribar, insistim que avui l'entrenament ha estat passat per aigua i segurament doncs sí, deuen arribar una mica xops, tot i que tampoc ho podem dir perquè realment que hi ha quatre gotes, ara fa uns moments, però bé, el dia no és massa agradable per tornar a la feina en el dilluns, anem a dir-ho així, dels jugadors, després del dia de descans.
Doncs farem una cosa, anirem avançant en el menú del dia de l'Hotel Suís, acostumats ja, malauradament, les últimes setmanes a haver d'estripar el guió cada dia pràcticament, i en el moment en el que Sergio Aguza apareix ens demana espàs, li demanem a la Clara Rodergas que fem un parèntesi a la secció de futbol femení i tornem a la nova Creu Alta. Fins ara, Pau!
Fins ara!
Perquè, com dèiem, en començar avui el programa, avui, dimecres 30 de març del 22, és un dia que pot passar a la història, que pot significar un punt d'inflexió en aquest creixement del futbol femení, per si algú no ho sap, que no ho crec, aquestes alçades, sincerament. Avui el Camp Nou s'omplirà per primera vegada per veure un partit del Barça femení. Clara Rodergas, com estàs?
Què tal? Amb ganes de començar el partit, ja,
Hi vas o no?
Hi vaig, eh? Sí, hi vaig.
Doncs serà un dia històric, important, avui, eh?
Sí, a més, potser des de fora, mica en mica, se li comença a donar el valor, la importància, no?, del que està fent aquest equip, però sobretot entendre què significa, ho sabem les persones que hem estat dins del món, ja sigui jugant, entrenant, perquè ser dona i jugar a futbol, com tampoc en qualsevol altre esport i en altres àmbits de la societat, no és fàcil. Han hagut de suportar moltes traves aquestes jugadores, i totes, des d'entrenar el tros de camp més lleig, més petit del camp, amb menys prioritat a l'hora de poder escollir l'hora en què volen jugar cada setmana, suportant, sobretot, comentaris, insults masclistes, són moltes traves, i això d'avui és brutal. Ja siguin 40.000, 70.000 o 98.000, és igual, això d'avui és un pas enorme pel futbol femení, i esperem que serveixi perquè d'una vegada per totes ens donin la visibilitat i les eines que ens permetin arribar a més gent i també tenir més igualtat.
Com que avui es disputa aquest Barça-Madrid de tornada de quarts de final de la Champions, la Clara evidentment ha volgut parlar amb una exjugadora del Barça que va viure el canvi de l'era no professional a la professional i que a més va compartir vestidor amb moltes jugadores de l'actual plantilla. Ella és sabadellenca, ella és exarlequinada, ella és la Esther Romero.
Sí, jugadora que podia actuar de migcampista, sobretot també de central, i que va arribar al Barça procedent, com dius, del Sabadell l'any 2006. Va marxar més endavant dues temporades al Sant Gabriel, la 10-11 i la 11-12, per tornar al Club Blaugrana, on hi va jugar fins al curs 2015-2016, que va ser el de la professionalització. Amb el Barça va guanyar dues lligues i dues Copes de la Reina, a part de disputar la Champions. Quan va arribar a l'equip Blaugrana, llavors encara no era una secció professional de l'entitat. Així era el dia a dia del femení.
Doncs era com qualsevol escola de futbol de nens i nenes actualment, que no són professionals, clar. Anàvem, entrenàvem una hora i mitja, dues, i marxàvem cap a casa, ni gimnàs, ni res així especial. I els horaris eren una miqueta dolents, ja que entrenàvem els últims. Les noies anem prenent els últims i a les 8:30 o 8.
Clar, és completament diferent per començar. Tant el femení com la resta d'equips tenen una ciutat esportiva on entrenar. A més, també tenen un espai de gimnàs allà al mateix camp on s'exerciten habitualment, que és al matí, a una hora decent, digna, que també els hi permet fer més coses durant el dia. A més, ara tenen una casa, que és l'estadi Johan Cruyff, i la possibilitat de jugar partits com el d'avui i la semifinal si passen ronda al Camp Nou. L'Esther ens explica quins canvis van notar més.
Des del meu punt de vista, crec que el que més vam notar de canvi va ser les instal·lacions, que vam anar a la ciutat esportiva, el tracte, perquè ja eren com del Futbol Club Barcelona, utilitzàvem el mateix servei mèdic, esmorzàvem allà, ens rentàvem la roba, que són detalls que semblen que no comptin, però compten molt. I sobretot els horaris eren molt millor.
Deixa'm dir que aquí hi destaca la figura de Xavi Llorenç, entrenador d'aquell moment, que va acompanyar el creixement del club, i un exemple clar és la imatge que vam veure després de la final de Göteborg, quan dues emblemes del Barça, com són Vicky Losada i Melanie Serrano, es van acostar a l'extècnic a abraçar-lo, donar-li la copa i dir-li que allò també era seu, allò també era mèrit de tot el que havia fet pel club. La mateixa Esther ens explica, no?, que la directiva confiava molt en ell i això va facilitar que tot anés millor tant a nivell esportiu com extraesportiu. un creixement esportiu que s'ha culminat amb la Champions de l'any passat. El Barça és l'actual campió d'Europa, avui pot classificar-se per les semifinals, però quan l'Ester Romero va tornar al club, tot just era la segona participació a la màxima competició europea, era un Barça que encara havia de treballar molt per competir contra els grans. El que està clar, però, és que la Champions és una competició especial, així la recorda l'Ester.
Sembla un mite dir-ho, però la Champions sempre és diferent. Tothom que ha jugat Champions viu aquells partits de forma diferent, ja sigui per l'ambient, per la competició en si, perquè és una cosa que o fas mig bé o te'n vas a casa, i ho recordo amb molta alegria i sobretot amb aprenentatge. I es va veure que cada any me va anar millor fins a l'any passat que van guanyar la Champions.
Doncs aquest camí cap a la professionalització al futbol femení que estem fent amb l'Ester Romero i amb la Clara Rodergas, és evident que el Barça ha canviat molt des de llavors, de tot el que escoltàvem ara, però al final, si mires la plantilla de l'última temporada de l'Ester al Club Blaugrana, hi ha força jugadores de l'actual Barça, també.
Sí, mira, te les dic. Sandra Paños, Marta Torrejón, Melanie Serrano, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Jennifer Hermoso i Alexia Putellas. No és poca cosa. Tens la portera... La portera i lateral dret titulars, una jugadora com Melanie que porta 18 temporades a Can Barça, Patrick és migcampista total i titular, Mariona que aquest any no està tenint sort amb les lesions però que l'any passat va jugar tots els partits, la pitxitja de les dues últimes temporades, Jennifer Hermoso i Alexia, la millor jugadora del món.
Anem amb Alexia d'aquest moment? Et sembla?
Sí, sí, sí.
Sabia jo que això passaria. Fem un parèntesi. De seguida tindrem Alexia, més Ester Romero i tot el que ens queda per parlar de la professionalització del futbol femení. No va creu alta, Pau Vitori. Ara sí, no? Amb 15 minuts de retard, però crec que tenim aguza.
Sí, ara sí, el tenim ja aquí assegut a la sala de premsa. Per tant, som-hi amb aquesta roda de premsa. Comencem preguntant-li al Sergio. L'altre dia, més que res una reflexió, l'altre dia li dèiem a Monitis, l'Adri li preguntava que com blindava el vestidor de no mirar la classificació per tenir un resultat com el de San Fernando. T'ho pregunta tu, com us blinda el cos tècnic, el tècnic, el míster, pel fet d'intentar deixar al marge la classificació?
Bueno, tenemos que tener tranquilidad, ¿no? Y tener paciencia y sobre todo confiar en el día a día, que es lo que nos ha llevado hasta donde estamos a día de hoy. Seguidamente ir sumando puntos a la mochila, que nos vaya alejando de la zona de abajo, y seguramente si nos vamos alejando de abajo nos irá acercando arriba, pero bueno, es que ahora mismo no tenemos que mirar la clasificación porque ya vemos que de una semana para otra cambia mucho, ¿no? Y hay muchos equipos en la zona media y no te puedes relajar en ningún momento.
Si havien sorgit dubtes després de les dues derrotes a la nova Creu Alta.
Bueno,
¿y la equipa reaccionó?
Sí, yo creo que sí que es verdad que bueno, en Castellón yo creo que nos merecimos mucho más y contra el Real Madrid Castilla sí que es verdad que no estuvimos bien, que ese gol, el gol no nos afectó y la segunda parte no estuvimos reconocibles. Pero el otro día el equipo dio la cara, compitió como siempre, hizo un partido muy serio, muy competido y bueno, pues tuvimos la fortuna de llevarnos los 3 puntos. Y volver a la senda de la victoria, volver a puntuar, ganar fuera de casa, que sabemos que en esta categoría es muy difícil. Y bueno, hacerlo buena la victoria ahora en casa contra un gran rival.
Sí, sigo un poco la pregunta de Pau. En algún partido os había pasado eso de mirar más allá.
Bonitis, que els jugadors han mirat més allà.
A veces, no sé si diria com llamar de pressió o no, a acercarse tanto a...
Sí, la pressió, no? A apropar-se
de
ellos. Com s'ha gestionat això?
No, yo creo que sobre todo llamarlo presión no lo llamaría. Presionado puede estar el que está ahí en descenso y no sale, o el que está en playoff y le están pillando los de atrás, pero nosotros estamos yo creo que en una posición que tenemos que tener tranquilidad, confiar en el trabajo, en el día a día, como te digo, ir sumando puntos y ya se verá las últimas 3-4 jornadas a ver a qué podemos aspirar, pero como te digo, si al final nos empezamos a pensar en otras cosas, a desviar nuestro foco de atención en cosas que no debemos, pues no sé, estaríamos equivocados.
Sergio, aquest diumenge teniu el líder, un Albacete que ara mateix es passa per un molt bon moment, moltes jornades consecutives sense perdre, diria que són 10, és diumenge a les 5, es donen tots els ingredients per tenir un molt bon partit, no?, aquí a la nova Creu Alta.
Sí, ya sabemos que es un gran rival, lo está demostrando jornada tras jornada, pero bueno, nosotros tenemos que salir a ganar, como hacemos todos los partidos, a competir, a ponérselo difícil. Y bueno, ya el partido de ida, con uno menos, fuimos capaces de sacar un punto. Yo creo que hasta la expulsión estábamos muy bien, generando ocasiones y apretando un campo rival. Sobre todo con respeto, con humildad, pero tenemos que salir fuertes en nuestro campo y no se nos puede escapar más puntos en casa.
Li recorden al precedent, si pot ser un avís al Bacete.
Sí, yo creo que allí, sobre todo por la dificultad, ¿no?, de jugar en el Belmonte, de ser entre semana, de venir de competir el fin de semana, bueno, el equipo se vació, hizo un gran trabajo. Como te digo, en 11 contra 11 fuimos capaces de aguantar sus embestidas, de sobre todo de generar peligro. Luego la segunda parte fuimos capaces de con uno menos, yo creo que hasta el gol estuvimos muy bien, y luego pues tuvimos que aguantar los ataques de ellos, pero bueno, fue un partido muy igualado contra un gran rival que nos va a exigir muchísimo.
Preguntan para el Albacete.
Bueno, el Albacete sabemos que es un equipo que le gusta dominar, ¿no?, que le gusta mover al rival, le gusta el juego de ataque, sobre todo controlar el partido a través de la posesión. Y bueno, pues nosotros con nuestras armas en casa, con nuestra afición, a ponérselo difícil, a ser capaces de hacerles daño, que también tienen debilidades como todos los equipos, y ya está, y aprovechar nuestro partido para sacar los tres puntos.
Ara recordàvem també, Sergio, que ets el quart jugador ja de l'equip amb més minuts. Només Aleix, Jacobo i Diego porten més minuts, tot i que vas venir a la jornada 5 i tot i que et vas perdre també els partits per sanció. Com estàs portant també aquesta càrrega de minuts?
Bueno, bien. Yo creo que el tramo más difícil fue cuando llegué por la situación de mía personal de la pretemporada que hice, de las tres semanas sin poder entrenar con el grupo. Llegar y salir al ruedo, como se dice, fue complicado a nivel físico, pero ahora ya una vez que he cogido el ritmo, he cogido minutos en las piernas, yo creo que me encuentro bien, me encuentro con confianza, a nivel de piernas bien. Así que bueno, pues encantado de poder sumar minutos y sobre todo pues eso, de que el equipo que esté en buena dinámica.
El Sabadell és millor fora de casa, estadísticament. Si és un problema jugar a la Nova Creu Alta.
No, bueno, problema ninguno. Al contrario, nosotros estamos encantados de jugar en casa. Pero bueno, sí que es verdad que por lo que sea, este año estamos sumando más puntos fuera de casa que en casa. Y bueno, pues ahora tenemos los últimos partidos que podemos revertir y mejorar esos puntos y bueno, si nos hacemos fuerte en casa y seguimos la línea que tenemos fuera, eso va a ser importante para nosotros.
Doncs no, falta la pregunta del soci.
No, la verdad que no lo he pensado. Nunca se me ha pasado por la cabeza, la verdad, ni lo he pensado. Y no es una opción que a día de hoy la baraje. Yo creo que eso le pega más a Diego, creo.
Y después de esa pregunta, que puede ser que seas uno de los jugadores que más usa la pregunta del sorteo.
Sí, la verdad que me camuflo la pregunta. Y hago, me disfrazo de socio y sí que es verdad que a veces le meto alguna pullita a alguno de estos.
Vale.
Doncs fins aquí aquesta compareixença de Sergio Aguza. No sé si la primera era del soci o de company, però ben estranya.
Ha quedat estrany, però vaja, ja veig aquí a Sergio Aguza aprofitant la seva condició, suposo, d'abonat al Sabadell, a part de jugador, per fer també alguna pregunta enverinada als seus companys. Gràcies, Pau Vitori, fins ara.
Adeu.
Tres minutets per sobre de dos quarts de dues. Hem deixat amb la paraula a la boca pràcticament a la Clara Rodergas. Li tornem, només faltaria. Estàvem parlant a més amb una jugadora en majúscules, una exarlequinada com Alexia Putellas, Clara?
Sí, que va coincidir amb Esther Romero al Sabadell. A part del Barça, al Sabadell, imagina quan tenien uns 8 anys, és a dir, fa molt de temps que es coneixen. Escoltem com en parla Esther Romero.
Jo crec que és una noia molt, molt, molt competitiva, que sempre s'exigeix més i més i que s'ho mereix. La veritat és que té molt talent, però sobretot és una noia que s'esforça molt per arribar on ha arribat. Li surtin les coses, sempre ho intenta, sempre lluita, sempre treballa i al cap i a la fi té el que es mereix, que és una de les futbolistes més comprometides amb l'equip i que més s'ho ha treballat. A part, també després ha tingut la sort o no d'estar sempre al moment adequat per poder marcar un gol, fer una assistència... Però bueno, jo crec que ho té més que merescut el valor, la pilota d'or.
Yo creo que el día de mañana puede ser, sinceramente, el inicio de una nueva era. El partido de mañana va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas que vendrán mañana aquí, que lo verán desde su televisión, que verán que mujeres están jugando en el Camp Nou y eso en un futuro seguro que se recogerán los frutos.
Aquesta última era l'Alexia, precisament.
Exacte, és d'ahir. D'ahir, en aquesta roda de premsa prèvia al partit, la cançó que escoltàvem per acompanyar-la és La Mujer de Verde, Izal, una de les cançons que sonava l'any passat al vestuari del Barça. No sé avui què sonarà. Motivació no els hi faltarà, segur, perquè jo me les posava per motivar-me, les cançons, però elles crec que motivació la tindran més que suficient, perquè poc s'imaginaven jugar algun dia al Camp Nou un partit d'aquesta magnitud i amb la previsió d'assistència que hi ha a hores d'ara. L'Ester no hi serà, però evidentment ho veurà des de casa.
Ni en els millors dels somnis pensaven quan jugàvem al Barça que començàvem a ser professionals que algun dia jugaríem un partit de Champions contra el Real Madrid al Camp Nou ja estaria ple. Així que m'alegro molt per la gent que ho viurà des de dins i jo ho veuré des de casa, però en veritat em fa molta, molta il·lusió.
I acabarem la secció amb una reflexió de la protagonista. Avui, ho hem dit, pot ser un punt d'inflexió, ho va dir Alexia, una nova era, ho hem escoltat. Només cal que les institucions, els mitjans, etc., donin suport.
A tothom li agrada el futbol, o gairebé a tothom. És l'esport que més es practica, per almenys aquí a Catalunya, a Espanya. La cosa és promocionar-ho i que es vegi que les noies també poden jugar. I el Barça té la sort de que a sobre que li han donat el suport ho està fent molt, molt bé. Per tant, crec que si continuen així, continuaran tenint molta expectació i és que ho estan demostrant dia a dia.
Doncs tant de bo, com dèiem, en començar el programa d'avui a l'editorial, que no sigui la notícia al dia en qüestió, sinó que sigui simplement la rutina, la igualtat total entre unes i els altres, entre nois i noies. I m'has fet pensar, i de fet he portat el llibre, Clara Rodergas, en aquest Dones de Futbol, de la Natàlia Arroyo, d'una de les entrenadores noies, que també, afortunadament, cada cop més ho veiem amb naturalitat i amb normalitat a la Lliga Iberdrola, en aquest cas de la Real Sociedad, que ha fet aquest llibre, ella és periodista també, de columna, i quan em vas dir ara fa un mes, parlarem una mica de l'evolució del futbol femení i de la professionalització. Em deies que el tens pendent, jo sí. El tinc a mitges, o sigui, el viatge a Cádiz d'aquest últim cap de setmana em va servir per avançar bastant, però podria ser un bon tema i al final també forma part de la naturalitat que dèiem ara, no? Que se'n parli, que hi hagi, per exemple, llibres que destaquin aquesta evolució. En el cas del llibre ja no és només el període de vida de l'Esther Romero i de tot el que ha viscut en la seva carrera futbolística, sinó que tira molt més enrere. De fet, he de dir-te, amb algunes de les protagonistes que tu també has portat a aquesta secció de futbol femení aquí a Ràdio Sabadell, eh?
Sí, a més, mica en mica, cada cop hi ha més llibres que parlen sobre futbol femení. La Natàlia, vulguis o no, és una persona que ho ha viscut com a jugadora, després com a periodista, i ara tenim la sort de tenir-la liderant un projecte com el de la Real Societat, que cuida també molt bé el femení, i a veure si es classifiquen per la Champions, que estaria també una gran notícia. I sí, amb ganes de llegir-me el llibre, el tinc pendent per saber una mica més, que ja en sap més que jo.
Doncs va, ens posem deures i a veure si aconseguim xerrar amb la Natàlia Arroyo. Perfecte. I li dediquem també una secció. Clara Rodergas, gràcies i a gaudir sobretot del partit d'avui, que
sobretot,
com deies abans, serà històric.
Sí, sí, sí. I la propera.
A
Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Divendres passat i fins al 5 d'abril, el Club Tenis Sabadell es troba immers en campanya electoral. Les tres opcions presentades per presidir l'entitat han passat el tall i, per tant, han estat proclamats candidats. L'actual president, Auguste Serra, ha rebut 449 avals vàlids, Francesc Teruel, 191, i Manel Jiménez, 175, superant així el 10% dels suports necessaris. El tenis viurà el dia 7 d'abril les primeres eleccions de la seva història i a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell presentem els tres projectes.
I ahir teníem aquí a l'estudi en Francesc Teruel, avui segona de les tres entrevistes amb els candidats, ja formals, podríem dir, a la presidència del tenis Sabadell, la segona ronda de les converses que hem mantingut amb ells, en aquest cas amb el Manel Jiménez. Manel, què tal? Benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
Primers dies de campanya electoral, com estarà la cosa?
Jo crec que força bé. Jo crec que la gent a nivell de socis i socis estan força engrescats. És una novetat i per tant sí que és veritat que algú diu, hòstia, ens esteu atabalant molt amb informacions, amb coses, tothom proposa, etc. Però la veritat és que també tothom jo crec que té ganes d'opinar i de votar.
En el vostre cas, amb una web on presenteu la vostra candidatura, amb un dossier que ens fèieu arribar ara, no sé què espereu o com viureu aquesta campanya electoral o què teniu previst fer durant aquests dies abans dels comicis?
Sí, bueno, hem estat diguem-ne parlant amb tothom, intentant doncs explicar una mica doncs els nostres projectes, etc. I ara doncs està previst que tinguem dues reunions, diguem-ne això igual que les altres dues candidatures més, dues reunions amb els socis on podrem detallar i més que explicar el que és, segurament és escoltar, no? Perquè tothom té moltes propostes, aquests dies és la veritat és que molt enriquidor. Mira, ara mateix estava abans de esperant aquí una mica doncs, diversos socis que estaven enviant propostes sobre que si la web no sé què, la digitalització, què heu de fer aquí, una senyora que deia que el banc dels vestidors no sé què, que tal. Ostres, la veritat és que no pares d'escoltar coses i molta il·lusió, tu.
Dèiem, els tres precandidats han passat el tall en quant a avals imprescindibles per poder ser candidats. En el vostre cas, 175. Contents amb la xifra obtinguda d'avals vàlids?
Sí. La veritat és que molt contents perquè no hem tingut, diguem-ne, una dificultat. Jo no sé si els altres candidatures l'han tingut o no. Saps què passa? Nosaltres des del 23 de febrer, que va ser l'assemblea, que ja, doncs, diguem, la Junta va dimitir, etcètera, doncs vam demanar ja el cens, tenir el cens electoral, perquè el nostre club és una mica diferent a altres clubs que tots són socis. Aquí, nosaltres, la nostra massa social està composada per persones sòcies que paguen una acció, que paguen una quota de soci, i abonats. L'abonat representa quasi un 45% de la massa social, per tant, doncs, és important. I ha sigut una... Vam demanar el cens, jo crec que devem ser les úniques eleccions, no sé, amb una entitat que no hem tingut el cens el van donar dilluns a la tarda per fi, però no l'hem pogut disposar per poder fer els avals. Per tant, doncs, clar, si anaves amb una persona i li preguntaves, escolta'm, que mira, que això, que aquí, que li expliques el projecte i tal, i quan havies acabat d'explicar-li tot, diu, no, no, si jo sóc abonat i no puc votar, joder. Ens hem trobat amb un cas d'un senyor, dius, jo us ajudaré, jo us votaré, jo us avalaré, la meva dona i jo, no sé què. I quan vam tenir papers, no sé què, vam preguntar, perquè havíem d'anar preguntant un per un, doncs el director del club diu, escolta, aquest és soci, aquest no sé què, és una mica de rotllo i tal. No sé, jo crec que si haguéssim tingut el cens i haguéssim tingut els telèfons, potser haguéssim tingut 500 avals, no ho sé. Sí que és veritat que vam arribar a aquest punt, vam dir, escolta, ja en tenim prou per passar, no ens escarrassem més i no empipem a ningú més ja que ens assigni i tal, perquè a més, quan algú li parla d'aval, diu, no, no, jo amb el banc no vull saber res. Clar. Havíem de dir, no, no, que és un suport, que és un suport. L'oblida de porc, clar, el paper posava aval. I diu, hòstia, jo, això dels avals...
Per tant, intueixo que una cosa, segons el vostre parer, és el tema de la recollida d'avals, sí, i que no serveix massa com a referència fent allò, càbales, a sí, hipotètics resultats de les eleccions, sí, no?
Diguem-ne que, clar, ha hagut molt aval per lo que hem vist de compromís, perquè ha hagut persones que m'han anat a parlar amb ell, i no, si ja m'ha trucat no sé qui, que a més no sé ni qui era, però m'ha trucat perquè tal, i li dic que sí, que l'avalava i he signat i tal, no sé què. Per tant, és probable que molt aval d'aquest de compromís, etc, o que no hi hem pogut arribar-hi perquè no el coneixíem, no estava dintre del nostre grup de mòbil, perquè no, 1.600 persones no els tens al mòbil, segur. Vull desitjar i esperar que tots haguéssim, que tots haguem, diguem-ne, treballat amb les mateixes eines. No ho sé, sincerament no ho sé, no ho sé dir-te, és una mica el que parlàvem de la manca de transparència que tenim a dia avui amb el club. I, bueno, pues sí, al final, quan hem arribat aquí, pues hem dit, jota, ja en tenim prou, i és veritat que el dia de votar es fa un dia laborable, no sabem per què, un dia laborable, però bueno, estaria bé fer-ho potser un dissabte, bueno, un dia laborable, i tampoc sabem la gent que, perquè normalment un dia laborable potser van 300 persones, 350, potser per votar aniran 400, potser sí, d'aquestes 400 el 45% deuen ser abonats, per tant, no en tenim ni idea, i serà com una mica de loteria ben bé el com anirà a les eleccions. Sí.
Quin és el vostre principal cavall de batalla? Allò, el punt fort que digueu, això ho pot aportar la nostra candidatura millor que les altres dues?
Sí, un pla director. O sigui, nosaltres ja a l'època en què jo vaig estar president i vam tenir un equip 2008-2015, el primer que vam fer va ser un pla director que el vam complir, jo et diria que amb un 90%. Un pla director que ens hem compromès amb 5-6 mesos tenir-lo i que estem treballant fort per això. No el podem tenir ara perquè no coneixem amb escreix tot, diguem-ne, el que està passant en el club. Per exemple, nosaltres hem demanat informació econòmica financera al club de com està la situació, com està no sé què, i pues, no l'hem tingut. El club s'ha negat, no sé per què, no té cap explicació, però s'ha negat a donar-la. Per tant, un pla director. Amb aquest pla director, pensa que, Adrià, que en aquests últims 4 anys no hem tingut pla director, per tant, no sabíem ben on anava. I una altra cosa important és que si tu mires ara la foto aèria del club el 2015 i mires el 2022, veuràs la mateixa foto. O sigui, no s'ha fet res que es pugui veure amb una foto aèria des del 2015 fins ara. Per tant, un pla director, per què? Perquè volem millorar, volem fer pistes de pàdel, volem millorar tot el tema de comunicació, volem millorar, per exemple, ara estàvem dient, escolta, la web del club, hòstia, és bastant desastrosa. I no hauria de ser així, hòstia, estem en un moment d'una era de digitalització, una era important, vam demanar, escolta, per què no pengeu els tres programes a la web? Pues no, s'estan barallant a veure si saben com fer-ho. Vull dir que estem en una situació que tenim, de veritat, tenim moltes coses a millorar. Pistes de pàdel, importantíssim, potenciar totes les escoles, o sigui, quan tu veus, per exemple, el que ha passat amb tota l'escola de gimnàstica, com s'ha crescut, l'escola de pàdel, hem de treballar-hi molt perquè estem molt fluixos en pàdel, però l'escola de tennis molt bé, i com podem millorar i com podem fer, donant autonomia amb els seus responsables, etc. Però sobretot tenir un pla director. Què volem? O sigui, una visió a 10 anys vista i amb els 4-6 anys que tinguem, pues, poder fer tot el que puguem.
Havia separat en 3 punts diferents a les línies mestres, 2 d'ells ja me'ls comentaves ara. Entenc que en quant a instal·lacions, no sé si dir-li promeses, però vaja, sí, la vostra proposta és, sí, més pistes de pàdel, sí, i la segona pota de les 3 que deia, en quant a matèria esportiva, la formació, les escoles, no,
sí,
deies?
És vital. O sigui, pensa que nosaltres ens nutrim de les escoles, tant per fer equips a posteriors, tot, som un referent, o érem un referent, diguem-ne, doncs, amb el món tant de tenis, com, i volem ser-ho també de pàdel, també d'esquash ho som, amb gimnàstica comencem a ser-ho, etc. Llavors, volem ser aquest referent amb tot. Comencem a tenir equips, jo què sé, pues, que van a runners, comencem a tenir, etc. No? Llavors, això ens ha de fer créixer i potenciar això. Pistes de pàdel, o sigui, portem 4 anys escoltant que el mes que ve tenim pistes de pàdel, perquè l'Ajuntament ens ha dit, perquè, escolta, després de 4 anys no tenim pistes de pàdel, i no sabem tampoc, perquè ho hem demanat i tampoc ho sabem, com estan les relacions amb l'Ajuntament, però no deuen estar molt bé quan encara no tenim això. Per tant, no, escolta, això s'ha de millorar. O sigui, un dels punts importants nostres és tornar-nos a obrir la ciutat, tornar, sembla que ens haguem estat una mica mirant el Malic durant, per la raó que sigui, durant, bueno, potser perquè no és l'estil de gestió, no és aquest. O sigui, crec que vam treballar molt per ser un club que tothom ens apreciés, que si fóssim una entitat més de la ciutat, etc. I ara sembla que tornem a ser un club una mica elitista, i això, hòstia, això ens fa mal, aquesta etiqueta no ens va gens bé.
L'últim punt que comentava era el tema social, el de, sí, fins i tot tractar amb el soci, que teniu pensat,
sí,
en aquest punt?
Sí, pensa que el soci, vaig sentir inclús algun comentari d'algú que no l'havia d'haver fet, es va equivocar, dient, bueno, el soci tampoc vol tenir massa informació. Això és un error de, ja dic, de gestió, de model d'estil. Nosaltres no som així, no ho hem sigut mai ni ho serem ara, sinó que el soci ha de tenir tota la informació. Quan tu decideixes fer unes plaques solars, has d'informar el soci que està molt bé fer-les, però has d'informar el soci, farem plaques solars, ens gastarem 135.000 euros. L'amortització d'això serà en 4 anys. Tenim una subvenció del 50%, no sé què. L'IBI ens baixarà el 50%. I, escolta, això ha d'estar a disposició del soci. Si tu vols, penjat a la web, si tinguéssim una web com Déu mana. Penjat a la web. I que el soci pugui consultar-la. Quan tu tens pistes de pàdel, tens opcions de fer-les amb els terrenys de no sé què, aprofitant algun espai interior nostre que no hem de demanar, diguem-ne, permís a ningú des del punt de vista de que ho fem internament, per què no a la web també fem una enquesta? Socis, què penseu? Què opineu? Aquesta, diguem-ne, manca de comunicació al soci i, sobretot, de transparència. Escolta, la inversió més gran que es va fer l'any passat, restaurant. Encara a dia d'avui no sabem com vam fer el traspàs aquest, la transparència restaurant. Ja no ho explicaré més perquè estic fart d'explicar-ho, però, escolta, no ho sabem. Llavors, escolta, per què no som clars i per què no diem les coses? Tots som socis exactament igual. No pot haver algú que, perquè porta 20 i pico d'anys a la Junta o 30, es cregui que el club és seu, que això acostuma a passar. Quan tu portes molt temps, al final penses que allò és casa teva, quasi, no hi fots el que vols. I el soci tampoc cal que tingui molta informació.
L'última, les eleccions són el dia 7, un últim, sí, missatge o alguna cosa que ens haguem deixat en el tinter?
Bueno, l'últim missatge seria una mica el tema de millores immediates. El que volem fer és crear un sistema que sigui molt àgil, de coses que es puguin arreglar en un moment. Escolta, s'ha trencat un mirall, una porta no tanca, un armari no sé què, les escales no sé quan, etc. I que d'alguna manera, en 48-72 hores, muntarem un sistema que puguem tenir diguem-ne, allò solventat. Ja, les petites coses aquestes s'eternitzen, perquè un ho explica a recepció ho passa no sé qui, tal, no sé què, i al final dius, tia, aquest mirall trencat porta aquí o la sabonera sense sabó porta no sé quan. Són coses que de reparacions i millores immediates. Això ens pot donar, diguem-ne, un tema important que, de millora.
Doncs Manuel Jiménez, gràcies per exposar el projecte i el mateix que dèiem ahir amb en Francesc Teruel, demà amb l'Agust Serra, que guanyi qui guanyi, que guanyi el tenis Sabadell, que guanyi el millor el dia 7.
Això segur que sempre serà així. Moltes gràcies per convidar-nos.
Un plaer.
Un plaer, igualment.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
La llanterna màgica. Tots els dijous, de 9 a 10 del vespre. I dissabtes de 5 a 6 de la tarda. A Ràdio Sabadell, 94.6.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Tram final del programa d'avui. L'Estalpul Natació Sabadell disputa avui mateix el primer partit del play-off a la divisió d'honor de waterpolo masculí. La lluita pel títol arrenca a 3:15 a la Nova Escullera, ja que el CNB tindrà el factor piscina a favor en aquestes semifinals per haver quedat per sobre del club a la fase regular. Un punt només ha separat els barcelonins del Natació Sabadell. Quim Colet, l'entrenador dels sabadellencs, recorda que els precedents són favorables al Barcelona.
Són un excel·lent equip i la veritat és que en els enfrontaments directes que han tingut el balanç és favorable amb ells. Per tant, sabem que serà una semifinal duríssima, que estem en una bona dinàmica i aleshores el competirem a tope i amb les màximes ganes possibles.
És la repetició de les semifinals de l'Eurocup que es van endur l'Estalpul per un gol, però en el global aquesta temporada els senavistes han guanyat 4 vegades, Copa Catalunya, els dos de fase regular i la tornada europea, i el club només s'ha endut un precedent, aquest triomf de 2 a l'anada de les semifinals de l'Eurocup. El partit comença a 9:15 a la Nova Escullera i la sèrie és el millor de 3 partits. L'Atlètic Barceloneta ja està classificat per la final després d'haver eliminat per la via ràpida el Terrassa. I el Sabadell Rugby Club va ser rebut ahir a l'Ajuntament de Sabadell després que el sènior masculí ascendís a la divisió d'honor catalana aquest curs. L'equip creat tot just l'any 2014 ha quedat setè a la tercera màxima categoria del rugby nacional i ha estat a un sol punt de disputar els play-offs. L'Oriol Ferran, company de la casa i també president del club, posa en valor la gran actuació de l'equip.
Ha sigut menys dur del que ens pensàvem, seré sincer. Nosaltres vam arribar pensant que no guanyaríem ni un partit i no faríem ni una marca. Tot i així, vam ser capaços d'encadrar una molt bona dinàmica, de començar amb dues victòries i vam estar a un punt de classificar-nos per play-offs, que això ens hagués donat ja, hagués sigut el colofón d'aquesta temporada. Però tot i així, estem molt contents, hem jugat amb gent que cobra diners. Nosaltres, recordem, sempre som amateurs i ha sigut una molt bona experiència.
La recepció oficial ahir a Sant Roc per part de l'alcaldessa, de Marta Farrés. I, a més, el sènior femení del club juga aquest cap de setmana a les pistes d'atletisme Paco Aguila de Badalona, les semifinals de la tercera catalana. Serà contra les Carboneres de Terrassa. A més, i amb el factor camp a favor, les sabadellenques estan a un partit de disputar la final. Rubén Montes, entrenador de les Tintoreres, què tal, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien.
Et començo preguntant per aquesta lliga regular, segona posició, jugareu com a locals, per tant, al partit. Com valores la lliga?
La verdad que muy bien, las chicas han estado haciendo un trabajo muy bueno. Sí que teníamos la impresión de que podíamos haber ganado el partido, el último partido de competición, pero nos hemos encontrado que llevamos 5 partidos seguidos y nos están lastrando un poco las lesiones.
Per tant, no sé com arribeu en quant a lesions al partit, sobretot tenint en compte que en el primer partit victòria contra Carbonera 5-27, aquest últim que dius derrota 12-17, serveix de precedent o recupereu gent o com arribeu al partit?
Creo que ellas llegaron un poquito mejor. Nosotros seguimos con jugadoras que están haciendo un máximo esfuerzo, están jugando tocadillas y parece que no terminamos de recuperar gente. Pero bueno, las chicas están con ganas, todo el grupo, todo el staff, confiamos en llevarnos la victoria de este fin de semana.
¿Hem d'esperar per això un partit igualat o no?
Sí, yo creo que sí. Nos faltará comprobando justamente que hemos jugado el fin de semana pasado con ellas. Lo que creo que nos faltó fue un punto de intensidad y creo que en este partido que viene ya sabemos tomar la medida de ellas. Y creo que sí, que será igualado, pero confiamos en llevarnos la victoria.
I l'última, Rubén, us jugueu la temporada realment, són unes semifinals en un partit. No sé si això suposa un plus de pressió afegida.
Sí, obviamente sí, porque con un fallo, una equivocación o un error, ya se nos puede ir el partido, entonces tenemos que estar muy concentradas, asegurar cada balón, que no tengamos pérdidas tontas, así que sí, es bastante arriesgado y tenemos que ir con todo y máxima concentración.
Doncs serà un bon derbi, a més de semifinals, ni més ni menys aquest Tintoreres Carboneres. Rubén Montes, entrenador del Sabadell Rugby Club Femení, de la fusió, de fet, de tres equips. Molta sort en aquest enfrontament, una abraçada.
Muchas gracias y gracias por el soporte que nos dais.
I per acabar, a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, el Natació Sabadell ha perdut les seves opcions matemàtiques de classificar-se per les fases d'ascens després de caure a la pista del Tarragona B, 54-56. Gerard Puentes, com estàs?
Bon dia, Adri.
I amb aquesta derrota es trenca també la ratxa de 5 victòries seguides.
Així és, el conjunt de Jonathan Ramírez va anar per davant en el marcador durant bona part del duel, arribant a tenir 12 punts d'avantatge en el segon quart, però en el tram final els tarragonins van prémer l'accelerador i van agafar distància. El mateix Ramírez diu, però, que no pot retreure res als seus jugadors.
Ciertamente a mi equipo realmente no le achaque nada en cuanto a los 46 puntos, sí que les felicité por los 54 o 56 que dejamos del otro equipo, que es lo que queríamos. Como jugador que he sido, también entiendo la situación de jugar una mañana cuando seguramente la mayoría hace 10 años que no juegan un domingo por la mañana o más. Entonces, bueno, realmente ya te digo, nos fuimos de allí con la sensación de poder haber hecho más, pero sí que hay cosas que estaban muy bien hechas, como realmente fue bajar la anotación de su equipo y poder hacer otro tipo de situaciones que habíamos planteado.
A falta d'un sol partit per acabar la primera fase, el d'aquest dissabte a 6:15 contra l'Almeda, el club dependrà de la classificació final per tenir o no uns emparellaments més assequibles a la fase de permanència.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
El grup 3, per cert, el bàsquet Pia va perdre a casa de manera fulminant 47-104 contra el Granollers. Són penúltims a 8:15 diumenge visiten la pista del Sant Josep. Amb aquest punt de bàsquet arribem gairebé a les dues, per tant, ràpidament recollim i deixem el testimoni a la Núria Garcia i als companys informatius ara al Notícies Migdia. Una des de l'altra banda del vidre del Toni González i més info, com sempre, a radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.